Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Un camió amb gas natural s'ha incendiat aquest divendres al matí a la Nacional 230 al seu pas per l'est i ha obligat Protecció Civil a activar l'alerta del Pla Transcat i l'Ajuntament del municipi a fer sonar la sirena d'avís de risc químic i demanar el confinament de la població. Com a conseqüència de l'incendi del vehicle, al quilòmetre 181 de la Nacional, com dèiem, 230, es troba tallada en els dos sentits de la circulació. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers de la Generalitat que ja han apagat el foc. La cisterna no ha resultat afectada. I encara afegirem en successos que els Mossos d'Esquadra van denunciar dimarts passat el conductor d'un camió de mercaderies perilloses per apuntar als altres vehicles amb punt làser i conduir drogat, concretament sota els efectes del haixix. El detingut és un jove de 24 anys de nacionalitat espanyola i veí de Gavà. Els fets van tenir lloc a la carretera C-55 en sentit Abrera, quan una conductora va avisar trucant al 112 avisant que el conductor d'un camió de matèries perilloses no respectava la distància mínima de seguretat amb els vehicles que el presidien i, a més, els apuntava des de la cabina i de manera insistent amb un punt làser, fet que els posava en greu risc de tenir un accident. Els agents van localitzar el camió infractor, que va ser interceptat a la A2 a l'altura del terme municipal de Cornellà de Llobregat. Anem ara fins a la demarcació de Lleida. A pocs mesos d'iniciar la campanya de reg, les comunitats de regants aborden la recta final de les reparacions als canals per tal d'evitar filtracions i avaries durant aquesta temporada. A Balaguer s'han posat en marxa les obres de l'auxiliar del canal d'Urgell. Vicenç Berman, Ràdio Rosselló, detalla'ns.
Bon dia. En marxa les obres de reconstrucció d'un quilòmetre a l'inici del canal auxiliar del canal d'Urgell, després d'enfonsar-se com a conseqüència d'estar ubicat en terrenys inestables. Cal tenir en compte que els diferents canals són construccions centenàries, fet que comporta la necessitat de fer contínues revisions. Encarregat de les obres, Oliver Macías.
Bueno, és refer el canal existent per les fuites i els problemes que hi havia a l'antic canal. Pues hem tingut que rebentar l'obra i bueno, adequar les terres, relleno, impermeabilització, i ara, a posteriori, l'ajuda de la ferralla amb les pertinents soleres de formigó, etc.
A banda de les obres del canal auxiliar al d'Urgell, ha de finalitzar també el recreixement de 10 quilòmetres del canal principal, així com el revestiment interior del túnel de Montclar, on hi van aparèixer diverses esquerdes. Tant unes com altres obres s'hauran d'haver de finalitzat abans de l'inici de la campanya de reg, és a dir, en poc més de 2 mesos i mig.
I encara afegirem en infraestructures que el desdoblament de la carretera C-260 a la carretera de Roses ja està a la seva recta final. Després de la finalització del pont pel seu pas de vianants fa uns mesos, ara els treballs se centren en el tronc central per donar per acabades aquestes obres a finals de febrer. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Bon dia. Els treballs ara es centren en l'asfaltatge del tronc central, que permetran que aquesta via, que fins ara tenia 2 carrils per sentit, en passi a tenir 4, 2 per cada sentit. Unes obres que, a part del desdoblament, també s'ha aprofitat per fer-hi un carril bici que ha de servir per connectar i la tenim amb la marca de l'AM. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, destaca que aquest punt de connexió s'ha de convertir en una ruta ideal perquè els figuerencs hi puguin anar també a caminar.
En aquest cas, a la zona nord-oest de la ciutat. Poder anar des del nord, des del Parc de les Aigues, poder anar enganxant i connectar amb el poble de Vilatenim. Per tant, tot el sector est serà una nova passejada per poder fer a peu en un entorn rural.
Amb aquest desdoblament s'han d'acabar les llargues cues que cada estiu es concentren en aquest punt, ja que es passava de 2 carrils en un tram de carretera que connecta amb la Nacional 2. Amb aquesta obra, que finalitzarà en els propers mesos, l'entrada en vehicle a Figueres no serà tan complicada.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts, molt benvinguts a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera d'avui, divendres, últim dia ja d'aquesta setmana, en quant a magazín, no en quant a l'últim dia de la setmana, perquè encara queden aquests dos dies, dissabte i diumenge, però sí que acabem avui aquesta primera setmana ja amb la normalitat en quant a aquest Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, però la programació, com ja hem anat explicant aquesta setmana, la programació de matins la completarem ja a partir de la setmana que ve, a partir del 15, com ja després dels informatius tornin ja els suplements com alcaldia o com les tertúlies. Però bé, centrem-nos al que ens toca. Comencem aquesta edició d'avui divendres. Divendres, dia 12 d'aquest mes de gener, un dia que el sol torna a brillar. Ahir brillava, però per la seva absència, avui brilla amb el vent incorporat, i ara en Sergi Corrals ens explicarà què passa avui, què passarà demà i també què passarà el cap de setmana. Com que és divendres, sempre ens anem a dos dies més. Bé, en tot això, què tenim per avui? Què tenim? A part de parlar del temps, també que no hi falti cada dia el resum de premsa. Aquella gent que encara no hagi anat a buscar el diari, encara no hagi passat per la llibreria, pel quiosc o per on sigui, els expliquem què hi poden trobar, ens ho expliquen, més ben dit, no els expliquem, sinó ens ho expliquen l'Helena Puigdueta, la Taís Trujillo i l'Oriol Pujadó, que és l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. Felicitarem tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem d'una notícia que passava tal dia com avui, també des d'aquesta setmana la que passava ara fa 5 anys, i acabarem amb un refrany o frase del dia. I avui la Montse Hidalgo ens proposa emocions. Avui és dia de cine, ja ho saben els nostres oients, perquè aquesta secció va lligada amb el cinema, perquè avui ens diu la Montse Hidalgo avui que començaran el visionat emocional de la pel·lícula Lo Impossible, de Juan Antonio Bayona. La doctora en psicologia Maria Palacín i directora de màster d'autolideratge i conducció de grups aborda com funciona l'instint de supervivència i de quina manera influeix la solidaritat en situacions de catàstrofes i incidents. Seguidament, ja després de la Montse Hidalgo, arriba el Rentaplats, aquella secció que de les notícies que han anat donant la setmana als informatius, en seleccionem 5, que els posem en uns plats, els rentem i queden nets per la setmana vinent, més o menys baixis, sobre aquelles notícies que són el noi, el número, la paraula, l'anxova com a bona notícia i la vaca tremolosa com a notícia no tan bona. I acabarem aquesta primera part, aquesta primera hora, amb aquests moments pel record. De l'arxiu sonor de Ràdio L'Escala recuperem moments històrics que han marcat la història d'aquesta emissora, i estem amb aquesta sèrie d'entrevistes del magazín que era el començament, ara és programa, però el començament era el magazín Torna-la a tocar a Sam. I avui l'entrevistat serà en Carles Pous. Carles Pous, que va ser durant èpoques col·laborador amb el programa de sardanes, de l'Obligat de Sardana, va ser conjuntament últimament amb en Jordi Gallegos els que el portaven a terme, però ell també sempre va estar lligat a la ràdio amb el món sardanista. Doncs avui escoltarem aquesta entrevista que li fa a Jordi Piqué a la primera època de Torna-la a tocar-se. La música de la cançó del dia, més ben dit, o la cançó del dia, esperant que hi pugui cabre. Si no, a la segona hora, o si no, ja la guardaríem per dilluns. Tot això per al que serà aquesta primera hora. Si m'hi volen acompanyar, benvinguts. I ho fem amb el temps, i ho fem parlant del temps, i primer doncs anem a saber com està el nostre termòmetre. El nostre termòmetre meteorològic ens diu que, bueno, avui sí que superem aquests... anava pujant, i avui ha pujat, però ja superant aquests 10 graus i arribant quasi als 12, 11 graus en 9, amb una humitat del 47%, i una atenció perquè si la temperatura és de 11 graus en 9, la sensació tèrmica és de 8 en 7. Aquí sí que hi trobem diferència a diferència d'altres dies, que tant la temperatura i la sensació tèrmica eren la mateixa. I per l'altra banda, la previsió del temps, des del bloc d'en Sergi Corral, ens diu que avui tindrem un cel serè tot el dia, només amb alguns núvols passatgers a la tarda, bona visibilitat i ambient molt net. En quant al vent, hem començat amb aquesta tramuntana moderada de matinada de força 4, 6 i 5, 7, que ha anat baixant al llarg del matí i migdia fins a quedar tramuntaneta de força 3, 4. La nit ja desapareixerà. La mar, maró, tot el dia. Això per avui. Passem ja a demà dissabte. Ens espera un dia amb un cel serè de matinada i matí fins que a migdia comencin a arribar núvols prims per ponent. A la tarda els núvols aniran a més i els quedarà el cel totalment tapat. A darrera hora de la matinada es pot escapar alguna gota, ambient fred a primera hora. En quant al vent, calmes de matinada, amb mitjorn fluix de força 2-4 i a partir de mig matí i fins a la nit. I la mar arrissada fins a mitja tarda i marejol vespre i nit. Això en quant a dissabte, acabarem la setmana amb un cel tapat tot el dia, núvols alts compactes, sobretot des de matinada fins a mitja tarda. Esperem pluja entre matinada i migdia, caurà de forma continuada i en alguna estona amb ganes. La tarda anirà parant i només esperem algun ruixat o gotellada intermitent, ambient molt humit i fresc tot el dia. El vent xaloc fluix de força 2-4 fins a mig matí. Aleshores, calmarà i girarà cap a gregal o tramuntaneta de força 2-4 fins al final del dia. Estat de la mar, marejol, tot el dia en tràgol de llevant de mig metre d'alçada. Temperatura de l'aigua del mar, 13 graus en 5. Bé, i és preocupant el que ens explica en Sergi en quant a diumenge. Recordem que diumenge hi ha la cursa de la dona a partir de les 10 del matí. I en Sergi, pel que ens explica a la previsió del diumenge, sembla que la cosa no pinta gaire bé perquè ens diu que esperem pluja entre matinada i migdia, que haurà de forma continuada i amb algunes estones amb ganes. A veure si almenys hi pot haver-hi una treva i es pugui celebrar aquesta carrera, però si hem de fer cas a el que ens diu en Sergi, sembla que la pluja podria ser dels que esperem que no, que hagués d'ajornar aquesta carrera si es compleix aquesta previsió. Estaria bé, aviam, si almenys hi hagués una treva i si hagués de ploure, que plogués més aviat i que si hagués de tornar a ploure, que ho fes més tard, i almenys deixés que aquesta competició, aquesta carrera, de fet no és una competició, és una carrera, una marxa, doncs es pogués portar a terme, perquè de ganes n'hi ha, l'any passat va ser tot un èxit, i aquest any també es preveu aquesta segona edició que també ho sigui. Esperem que el temps no hi faci, com se diu popularment, la guitza. Bé, doncs, després del temps, és aquell moment que ens anem a saber què ens porta la premsa general. Això ens ho explica l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí.
els diaris, de nou cop d'ull a la premsa. Allò que és protagonista aquest matí al quiosc, explicades ja les principals notícies de la premsa local i comarcal, ens fixem ara en la resta de diaris, els de la premsa generalista, un repàs de portades que també fem amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
Un repàs que avui encapçala el diari La Vanguardia. Aquí el primer titular és per al possible retorn de Carles Puigdemont a Catalunya.
Sí, els advocats de Puigdemont haurien sondejat el Tribunal Suprem per mirar de negociar la tornada del president. Els advocats van mirar de contactar telefònicament amb el jutge Pablo Llarena, però aquest va rebutjar qualsevol contacte informal i els va instar a presentar, en canvi, un escrit.
Encara en matèria política, la fotografia és per al comiat amarg, diu La Vanguardia, de Carme Forcadell.
Que hi va comunicar formalment que no es postularà per tornar a presidir el Parlament perquè diu que aquest càrrec l'ha d'ocupar algú lliure de càrregues judicials. Ara mateix, Ernest Maragall és el candidat més ben situat per ocupar la presidència de la Cambra.
La portada de l'Ara també està centrada en els moviments polítics a Catalunya.
Diu que Forn, Sánchez i Cuixart renuncien a la via unilateral. Ahir, en la declaració de més de 6 hores al Tribunal Suprem, van reconèixer que aquesta via no portaria a la independència i van prometre actuar a partir d'ara dins del marc constitucional.
Imatge per al moviment d'immigrants, en aquest cas, als Alps italians.
I veiem un grup de guineans travessant els Alps a peu, a temperatures gèlides, amb destí França. Allà els esperen membres de l'associació de tous migrants que els ofereixen menjar i lloc per dormir.
Tercera portada del matí, portada del periòdico. Aquí, destacat principal en l'àmbit dels esports. La fotografia és per al partit de Copa del Rei d'ahir, victòria del Barça per 5-0 davant del Celta, en partit del Camp Nou. Després, en el repàs de la premsa esportiva, abordarem abastament el contingut d'aquest partit. A banda d'aquesta qüestió, doncs, en matèria esportiva, què més hi llegim al periòdico?
Hi llegim que el cotxe guanya la batalla i creix el seu ús per tercer any consecutiu a la ciutat de Barcelona, tot i que l'objectiu del consistori és justament el contrari, és que es redueixi la utilització del vehicle privat un 21%. Els desplaçaments de ciclistes, en canvi, han augmentat un 31% en només 3 anys.
No ens belluguem de la capital catalana, de Barcelona, perquè el consistori, explica en el periòdico, prepara restriccions d'aigua.
La sequera obliga a plantejar-se aquestes restriccions en la neteja urbana. També reduirà l'Ajuntament de Barcelona l'ús de fonts públiques i el rec dels jardins si no plou en els pròxims 2 mesos.
I acabem aquest repàs amb el Punt Avui. Destaca que els comitès de defensa de la República estan en el punt de mira del jutge Pablo Llarena.
Sí, el magistrat vol que la policia judicial l'informi de la convocatòria, les sol·licituds i les autoritzacions administratives que van fer possibles les reunions d'aquests comitès a ciutats com Sabadell, Igualada i Manlleu.
Aquest era el resum de premsa que ens portaven l'Helena Puigdueta, Taís Trujillo i Oriol Pujador. La premsa general per la gent, dedicada a la gent que encara no ha anat a buscar el diari, que abans de dinar passa doncs, per al quiosc, per allà on sigui, per la gasolinera, allà on venguin premsa escrita, o aquella gent que en aquest moment s'està esperant per saber què hi ha per anar doncs, a buscar el diari. El diari de paper, que algun dia potser serà història, però encara els diaris encara continuen amb l'edició de paper, tot i que les edicions digitals van agafant força i també aquests diaris que només hi són amb edició digital. Molt bé, doncs continuem i és aquell moment de sants i aniversaris. I sants i aniversaris els comencem amb el santoral, tant d'avui com demà passat. Bé, comencem. Avui, divendres, dia 12, Santa Tatiana, Alfred, Sant Arcadi i Sant Nazari. Demà dissabte ens posa Sant Hilari, Santa Verònica i Santa Lara. I diumenge, dia 14, ens diu que és el dia del Tres Tombs a Valls, Sant Fèlix de Nola i Ot i Marina. També he dit Tres Tombs a Valls, també a Ascó i a Taradell. La festa dels Tres Tombs, que ja es va celebrant doncs, amb algunes poblacions de la geografia catalana. Concretament, a Valls, Ascó i Taradell, demà diumenge dia 14, això segons es marca el nostre calendari de referència. Doncs aquests són els sants, felicitats a tots els que celebren el sant tant avui com demà passat, i també els que sigui el seu aniversari. Moltes i moltes felicitats. tant els que feu avui, dia 12, com el dia 13, com el dia 14. I heu de saber que també és l'aniversari avui de l'actriu Christy Allen, que en fa 67, l'actor francès Oliver Martínez, que en fa 52, i la directora de cinema catalana, la Laura Manyà, que en fa 50. Pel que fa demà, l'expresident i exalcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, que en fa 77, en Charlie Reixac, 71, i l'actriu Penelope Ann Miller, que en fa 54. I per diumenge, la presentadora, ja retirada del món de la faràndula, la Carolina Ceresuela, que en fa 38, en Manel Fuentes, aquest sí encara actiu, que en fa 47, i José Luis Rodríguez del Puma, que en fa 75. I acabem amb les notícies i el refrany o frase del dia. Què passava? Ara fa un any, l'Escala celebra a finals d'aquest mes la primera cursa de la dona. S'espera que hi participin més de 500 dones de l'Escala i de la comarca. Les inscripcions ja són obertes. És una notícia que també esperem que es pugui celebrar sense cap problema aquest cap de setmana. I ara fa 5 anys que es parlaven els informatius, tal dia com avui, es deien aquests dies ha començat els treballs per restaurar i recuperar l'antiga font de la bomba situada a la cruïlla dels carrers Perris i del Mar. I per acabar, la frase o refrany del dia, aquesta vegada comentada per Víctor Pàmies des del portal Festa Festa.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
La mar, com més té, més brana. Seguim explorant les dites marineres i el respecte que els mariners senten pel mar els fa tenir molta cura i prevenció quan les condicions no són prou bones. I saben els mariners que la fam del mar és inesgotable i que aprofita qualsevol oportunitat per engolir-ho tot. I sí que, després de la calma, però que els ho expliquin els que mai no han tornat. En sentit figurat, s'aplica a la cobdícia humana. Qui més té, més vol. És aquell mai tenir-ne prou que fa que puguem passar de la cobdícia a la corrupció i la mala praxi professional o de gestió. La mar, com més té, més brama.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Víctor Pàmies, que ens portava la frase, refrany o frase del dia. Avui, com ja hem escoltat, la mar com més té, més brava. Bé, és el moment d'anar a la música. Avui hi ha un protagonista musical a l'apartat d'aniversaris, José Luis Rodríguez del Puma, que en fa aquest proper diumenge 75. Escoltarem una cançó seva, un duet que va fer amb Amaia Montero, amb aquest, un dels temes d'aquests populars, d'aquests que a la seva època, com estaven, el seu esplendor, agradaven i triomfaven, perquè bé, podem dir que totes les cançons d'aquest veneçolà van calar fort i arribant a dalt de tot de les llistes d'èxits. Doncs amb Amaia Montero, l'ex de l'Oreja de Van Gogh, aquest Voy a perder la cabeza por tu amor.
Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos.
Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. te se vean que tú quieras volver y otra vez me encuentres enfadada y triste, pero enamorada.
Voy a perder la cabeza por tu amor. ¿Cómo no despierte de una vez por siempre de este falso sueño?
Y al final vea claro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos, del corazón.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo.
Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. La mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios.
És la Maya Montero fent duet amb José Luis Rodríguez del Puma, el protagonista de l'apartat dels aniversaris, amb aquesta cançó Voy a perder la cabeza por tu amor. 11 i 27 minuts. Aquell moment d'emocionar-nos amb aquesta secció, amb emocions, avui amb aquest visionat emocional de la pel·lícula Lo Impossible, amb Maria Palacín, la directora de màster d'autolideratge i conducció de grups. Avui dia de cine i, com sempre, emocions amb el cine també com a protagonista.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Sabem com sobreposar-nos a situacions límit? Estem preparats per superar la por? Avui iniciem el visionat emocional d'una pel·lícula basada en un fet real viscut per una família catalana a Tailàndia a conseqüència d'un tsunami el dia de Sant Esteve de l'any 2004. Parlo de Lo Impossible, la pel·lícula de Juan Antonio Bayona. Maria Palacín és directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Una família com qualsevol altra puja un avió rumb de la seva destinació de vacances.
¿Has conectado la alarma antes de salir?
Sí, es lo último que he hecho.
No, yo he sido el último en salir. Yo he sido el último en salir y yo no la he conectado.
No, cariño, yo he salido la última. Y la he conectado, te lo prometo.
¿Estás segura?
Sí.
No, el último he sido yo porque volví a entrar. Eso quiere decir que no está conectada, porque yo no la conecté.
Bueno, entonces cuando volvamos nos encontraremos a un montón de hippies durmiendo en nuestra cama.
¿Como cuando ibas a la universidad? Tranquila, no pasa nada. Son turbulencias, María.
¿Pero qué haces? ¿Tienes que sentarte? ¿Vamos a aterrizar?
Lucas no me habla, mamá.
Siéntate aquí.
¿Pero por qué? Si yo no he hecho nada.
Bueno, vamos, va. Siéntate, no pasa nada. Abróchate el cinturón.
Siéntese, por favor, señora.
Lucas. Lucas.
¿Qué?
Podrías ser más simpático con tu hermano. ¿Está asustado?
Vaya, menuda novedad. Todo le asusta.
Ens podem sentir reflectits una mica en aquesta família. Neguits, baralles de nens...
Coses trivials de la quotidianitat que potser donen ansietat, no? En aquests moments a moltes famílies, les baralles, les pors dels nens, els enfados, no?, que poden tenir, el pare preocupat per si està l'alarma o no posada a casa, i dura molt aquesta conversa entre la parella, no?, de qui és qui havia fet. O sigui, trivialitats del dia a dia que potser no ens deixen mirar de veritat que la vida té altres coses importants, no? Aquesta necessitat de controlar-ho tot, no?
Doncs aquestes pors inicials es contraposen a una de més gran, la por a perdre la vida.
No, no, mama, no, por favor. Mama. Mama. Mama.
No vuelvas a hacerme esto, mamá.
No vuelvas a hacerme esto.
Mami, estoy aquí. No vuelvas a hacerme esto. Contigo. Tenemos que ponernos a salvo. Tranquilo. Estoy aquí contigo.
Mamá, mira ese tronco. Ese tronco de ahí.
Sí.
Pensaba que era un niño valiente, mamá.
Tengo miedo. Yo también tengo miedo.
El té por i ho diu, la mare també, però en tot moment li demana tranquil·litat.
Sí, la manera com parla la mare, aquesta serenitat a l'hora de dir-li jo també tinc por, transmet i li fa contagiar també aquesta manera de gestionar la situació. És un nen que respon d'una manera activa, hiperactiva, amb la por normal en aquesta situació, i tenen una manera bastant saludable de respondre a una situació d'aquestes, perquè poden respondre de diverses formes. Una és bloquejar-te, paralitzar-te, i davant d'aquesta situació de vegades no es pot fer res. Vull dir que és que un no pot actuar perquè el seu sistema no li ha permès d'actuar, no? En una situació de perill, el cos respon per posar-se, doncs, a salvo, no? Llavors actuem per sortir d'aquest perill, i el nostre sistema biològic, fisiològic, emocional, actua d'una manera saludable. Però després d'aquest primer intent, com el cos es cansa molt perquè es gasta moltíssima energia per sortir d'aquest perill, després ve una etapa de cansament, de fatiga, de falta d'atenció, de concentració, i aquí les emocions ens poden jugar una mala passada. Aquesta serenor, aquest tocar de peus a terra, són totalment importantíssims per poder controlar la situació i que aquesta situació no et desbordi a tu.
El fill gran, de tota manera, aplica el realisme per gestionar la situació.
Espera, ya casi hemos llegado. Tenemos que ponernos a salvo.
No, tenemos que ayudar a ese niño.
Mamá, si otra ola nos pilla aquí abajo, moriremos. Tenemos que subirnos a ese árbol. Vamos. ¿Dónde estás?
Mamá, mírate. Necesitamos ayuda.
No podemos arriesgarnos. No podemos arriesgarnos, mamá. Vamos.
Escucha. ¿Y si ese niño fuera Simon o Thomas? ¿Y si necesitaran ayuda? ¿Te gustaría que les ayudaran?
¡Simon y Thomas están muertos!
Aunque sea lo último que hagamos.
¿Dónde estás? Allí, mamá. Ya le veo.
Thank you.
¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Yo soy Lucas. ¿Cómo te llamas?
Daniel.
Vale, Daniel. Vamos, tranquilo. Te vamos a sacar de aquí.
I la solidaritat vens la por?
La solidaritat vens la por. Aquesta és una bona frase. No deixar de ser humà. En aquestes situacions, sortir del perill i només buscar la teva salvació... ens fa, de vegades, deixar la solidaritat i fins i tot deixar de ser humans. La frase que la mare li diu al fill, que no deixa de ser por del fill, de perdre la seva mare, de morir ell mateix, li fa orientar-se només a la vida amb aquest egoisme que tots tenim i que és necessari per sortir del perill, però que potser ens deixi de sentir o de que siguem humans. I aquesta orientació a la vida li fa veure la mare quan li diu, encara que sigui el darrer que fem a la vida, no? El darrer que podem fer, no hem de deixar de ser persones. Això és molt important perquè, de vegades, moltes persones que han sobreviscut a situacions de catàstrofes o accidents col·lectius, hi ha un síndrome que es diu el síndrome del supervivent, que tenen conseqüències de traumatismes psicològics molt importants. Hi ha un sentiment de culpa per haver sobreviscut que també s'ha de tractar.
Por també té el pare, que amb els dos fills petits de la família busca la mare, però els ha de deixar per poder aconseguir reunir la família.
¿Has visto muchos muertos, papá?
Lo que ha pasado es muy grave, Tomás.
Pero mamá y Lucas, ¿están bien?
No les he visto aún.
Me he quemado los pies en el tejado. Oh. Quemaba muchísimo y todo el mundo se iba. Oh. ¿Podemos irnos ya?
Tienes que hacerme un favor, Tomás. He oído que todo el mundo se va a las montañas, a un refugio donde estaréis a salvo. Pero no puedo ir con vosotros.
No puedes volver a dejarnos solos.
Tengo que seguir buscándoles. Y tú tienes que cuidar de Selma.
¡No! ¡No! ¡Quédate con nosotros! Yo no puedo. Yo nunca he cuidado de nadie, papá. Tengo miedo.
Lo sé.
Difícil la gestió d'aquest pare.
Té un dilema importantíssim. Aquest és un moment molt dur en la pel·lícula on ha de decidir. I jo recordo sempre una frase, i és el que més ens costa és el millor per nosaltres, i també és el millor per l'altre. Llavors ell té l'obligació, el deure, de buscar l'altre fill i la dona per, bueno, salvar-lo, si cal. No sap com estan, els petits estan bé, i té la idea que ha de fer això. Potser és una decisió molt criticada, però en aquell moment sent que és el que ha de fer. Què hauria passat si ell hagués anat amb els fills o s'hagués anat a un altre lloc, potser no s'haguessin trobat aquesta família, no? Està ensenyant als fills a agafar responsabilitats, a cuidar-se i a ser valents, però han de sostendre encara més aquesta decisió del pare, no? I això és important. Per ells ho serà en el futur, no en aquest moment, però pel futur sí que ho serà.
Lo Impossible, la pel·lícula que estem analitzant amb Maria Palacín. Moltíssimes gràcies. Fins la setmana vinent.
Gràcies.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ara sí, i continuem Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. Tornem una altra vegada, un petit apunt musical. Ja de seguida ens anem amb aquest Rentaplats i si ens hi cap, doncs, aquesta entrevista, aquest moments pel record, que espero que sí, o si no, faríem al revés. Primer començaríem per el moments pel record, després iríem amb el rent de plat. Serà res. Un minutet d'aquest duet que ens porta en Sergio Dalma amb la que actualment és la veu de l'Oreja de Van Gogh, la Leire.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí.
Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasía. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo.
Pues com dèiem, aquest minut que ens ha servit per separar una secció d'una altra, i ara sí, dels que ens anem amb aquests moments pel record. I el Moments pel record, amb aquestes entrevistes, la sèrie d'entrevistes que es van fer al principi del Torna-la a tocar, Sam, amb diversos personatges escalencs. I avui ens toca el torn d'escoltar la que va fer en Jordi Piqué a Carles Pous, que durant un temps va ser col·laborador d'aquesta casa amb el programa de sardanes. L'escoltem.
El convidat del programa d'avui és prou conegut. Ens consta perquè amb un concurs que hem fet abans de fer aquest programa, li han escoltat la veu, l'han conegut i li han dit que era en Carles de la Llum. Bona nit, Carles.
Bona nit.
Coneixen en Carles de la Llum?
Sí, mira, la gent una mica més gran me coneixen per en Carles de la Llum, el més jovenet per en Carles de les Sardanes i d'altres per el de Candàriu.
I nosaltres direm que és en Carles Pous, ara que ja suposo que en aquests moments ja sabreu de qui es tracta, i amb el qual parlarem de diversos temes dels anys 50. L'escala?
Has de dir que sí.
Però no hi vas néixer.
No hi vaig néixer. O sigui, esclar, al 100% puc dir que no, però més de la meitat de la meva vida he viscut a l'escala. Ja de petitet hi era molt, ja tenia un peu.
O sigui, que ens pots parlar de coses de l'escala.
Sí.
Perquè si ens diguessis que no, hauríem de tallar aquí ja.
No, puc dir que sóc escalenc.
Com ho veies, l'escala, des de Sobrestany? O què veies?
Home, des de Sobrestany, que és allò on vaig néixer jo, que deu ser allò terra de ningú, que, esclar, perteneixies a Villcaire, a Torroella, i moltes vegades venies a l'escala.
I l'uno per l'altre?
Mira, anava així. Sí. Però jo era molt de l'escala, també.
I què hi veies?
Doncs des de Sobrestany, esclar, l'escala, només vèiem únicament els col·legis.
Cap més edifici? Ni l'església no veiem?
No.
Devia quedar tapada per algun...
Devia quedar una mica tapada, suposo poder per allà per Can Barretín o per alguna cosa d'aquestes, que llavors sí. Era com una masia.
Sí.
I l'única cosa que es veia era els col·legis. Sí. Cosa que ara és l'única cosa que no es veu.
Ara queda tapada.
Queda tapada.
Queda tapat l'edifici.
Exacte.
Veniu a banyar els estius aquí a l'escala?
Oh, i tant. I tant.
Oh,
tant. Mira, molt anàvem a la Clota, i alguna vegada també amb un go. El que, esclar, llavors, naturalment, no veníem pas amb cotxe, eh?
Amb què veniu?
Home, amb una tartana, eh? Amb un carro, i recordo que passàvem per aquella carretera estreta entre dues parets, amb unes tortes que feia, i mira, fins que arribàvem allà baix a la Clota.
Recordes quan hi estava, des de, més o menys, amb tartana?
No, ho trobàvem llarg.
Llarg?
Llarg.
El poder de l'afició d'arribar a l'escala?
Jo em penso que sí. Jo em penso que sí.
Com eren les platges de gent en aquella època?
Home,
hi havia biquinis?
Què dius, ara? Mira, me recordo molt, sobretot, no sé, que tinc un escandalitzi, però vull dir, aquelles dones que, esclar, en lloc de portar un traje de bany, portaven com una bata,
sí.
Graven estarrofades, sí, per posar de l'aigua i tot això, i bueno, era molt diferent, molt diferent d'ara.
Sí, però llavors aquella roba no quedava enganxada a la pell quan era molla.
Sí,
era més provocatiu que pas ara, no?
Ja hi havia els seus treballs, també, sí. Era molt diferent.
Has dit que anàveu a banyar a la Clota i a Montgó, no?
Sí, normalment sí.
Com era la Clota?
Home, la Clota, esclar, molt diferent d'ara.
Hi havia alguna barraca?
Llavors hi havia platja, la platja, esclar, ara és el port, i tampoc és diferent. Llavors sí, recordo que hi havia una barraca que diria ser d'en Costals.
Ah, d'en Pepito, allà.
Pepito, sí, sí. Allà en la finca d'ells. Llavors hi havia una paret, amb unes finestres, que semblava com... No sé, com una muralla.
Sí, jo no la recordo pas,
no
però...
No recordo què era.
Em semblava que havia sentit a parlar d'algunes restes, d'un port romà
podria,
o...
Podria ser. O sigui, que passaven per sota, per les finestres aquestes.
Del desembarcament d'en Publio Cornelio Scipió, no sé com se deia aquell, que va venir amb 5.000 soldats allà al palau, potser, no?
Això ha de fer molt de rato, d'això.
Ui, quasi que no se sent.
Ah.
Tota la platja, si podia anar-hi a banyar, aquí hi havia, em sembla,
bueno,
una...
Llavors hi havia, esclar, l'alambrada aquella dels militars, que ho separava, i clar, tota aquella part ja no podien pas anar-hi. Però vaja, hi havia un bon tros i tampoc hi havia tanta gent, perquè, sí. Esclar...
És que em sembla que hi havia algú... Jo sí que la recordo, la sorra.
Sí? La sorra més, més granada, allà.
Jo em penso que era més fina.
Sí, o sigui?
Si algú ens pot treure de dubtes, que ho digui.
Ah, això mateix.
Però jo em sembla que era més fina.
No ho sé.
Tu eres més granada.
Jo em sembla que més granada, no ho sé.
Potser sí, potser jo no ho recordo tant. O potser potser que no fos més granada abans i l'haguessin posat sorra.
El que recordo que hi havia una part d'allà que hi anàvem a posar el beure en fresc.
Ah, sí? Sí,
un ullal, que en deien.
Sí, un ullal.
Que sortia un aigua, no era ni salada ni d'or, és el màstic, eh?
Sí.
I sortia l'aigua molt fresca, li anàvem posant allà.
Sí. Això perquè també hi anàveu, us hi quedàveu a dinar, o
sí,
així, amb família.
Sí, dinar, o almenys les tardes, sí, però moltes vegades dinar. Sí. I quan anàvem a Montgó, llavors era més tot el dia, perquè esclar, Montgó era molt més lluny.
Sí, era més lluny i llavors s'havia d'aprofitar.
Llavors ja es feia la rossada o el que fos allà dalt.
I Montgó, cases, quantes?
Ui!
Un piló.
Un piló menys cara. Molt poca cosa hi havia llavors, eh? Suposo que hi havia d'aquelles més pròximes a la platja, d'en Solers, d'en Callol, de Vilanova i... I no gaires més.
No. I de gent, més o menys, també...
Bé, és que llavors de gent, normalment, era la gent d'aquí de la comarca.
Grups de famílies que
devien
venir
pel diumenge. Gent de pagès, gent de pagès.
A dalt, la torre de Montgó, hi devia haver-hi els militars?
A la torre de Montgó no, militars no.
No hi havia hagut militars allà?
En aquell temps? En la torre?
No. Bueno, la torre o en aquella caseta que hi ha allà al costat?
La caseta que hi ha a la vora de la torre hi havia el que en deien el gafòmetre, em sembla que era, que feia triangle amb la Clota... la torre de Montgó i Punta Milà.
Sí.
Com un triangle, que era la comunicació que hi havia.
A part de venir a banyar, em sembla que m'havies dit que venies a portar-hi llet.
Sí, home. Jo quan vivia aquí a Sobrestany, a casa meva fèiem de pagès, teníem vaques, i ja em veies anar a mi amb una bicicleta, una cantina que pesava més que jo...
I més que la bicicleta.
I més que la bicicleta, tot plegat, ja, cap a l'escala.
I la llet on te la portaves?
Cap a Cala Angèlica. Hi ha el carrer dels Horts, que ja m'esperaven.
Ah, sí.
I jo a vegades deia amb algú, per què m'espereu? Home, diu, perquè esclar, esperem que arribis per repartir la llet. I espereu per això, o és que llavors l'Angèlic us hi posa aigua? No, home, no!
Se n'hi posava d'aigua aquell temps?
No ho sé.
Poc o molt sí, no?
No ho sé,
poder.
No ho sé. Jo...
De totes maneres, la llet devia ser més bona llavors,
sí,
que ara,
sí, eh? Sí. No, era més natural. I jo penso que, de veritat, no se n'hi posava, eh? I no crec que se n'hi posés. Llavors també havia portat alguna vegada en una altra casa, però jo això sí que no recordo qui eren. Era el carrer de... El carrer del Port.
Bueno, el carrer del Port en aquells moments, carrer...
Carrer Caiguts.
Carrer Caídos.
Caídos.
No, Caiguts, no, Caídos.
Per favor.
Sí.
I hi havia una casa que em recordo que feien gelats, que era cap allà davant d'en Tiara, el banc comercial de Sant Lèntic. Bueno, que tampoc ho és, comercial de Sant
Lèntic. Sí, va.
Hi havia una família allà, que me'n recordo, que feien gelats, i també els havia portat, però no recordo ni qui eren ni exactament la casa que era.
No, jo tampoc ho recordo. Si hi hagués algú que ho recordés, ens agradaria dir-ho perquè anem completant
història
de l'escala.
Algú ho recordarà, home.
Una gent que feia gelats del carrer ara del Port,
sí.
Cap allà a Cala Helena, on és ara la... que havia sigut Cala Helena.
Sí, o potser una mica més
baix,
o potser una mica... No, més amunt de la gent Torrent. Sí.
Però vull dir, tocar per allà, no?
Sí. Jo sé que era per allà. Què vols de per allà?
Hi havia altres llocs que venien llet, a part de Cala Angèlica?
Sí, home. Hi havia Cala Amàlia. Aquí davant de Pequín.
Ah, Campinxo.
Campinxo.
Sí, és veritat.
Sí.
No havien vengut també llet a Can... On era allà? A Can Pimàs?
Can Pimàs?
Sí, allà on, allà on hi havia hagut la botiga de la Pepita Batalla i ara la botiga de...
No, i aquests, aquests sí que no recordo pas, jo. Jo recordo més d'aquests altres.
Que havien vengut llet.
Pot ser, pot ser.
Em sembla. Molt bé. On t'anàveu a passejar? Llavors ja de més grandets.
Ui.
A passejar aquí a l'escala. Llocs de passeig.
Llocs de passeig. Mira, doncs el passeig n'era un.
Clar, per això se'n diu passeig.
Exacte, exacte, exacte. I llavors devia dir moltes roques, que era molt diferent.
Cap perquè hi havia l'esplanada aquella...
No.
Hi havia haver-hi encara la brana aquella de les columnes.
Sí, fins a la brana de les columnes, sí. Però llavors l'altre ja no.
Llavors ja no, esclar, ja no. Que era l'estenedor, no?
Clar, exactament, l'estenedor. Que, mira, llavors a vegades tot passejant anaves fins cap als Riells, cap a la Punta, cap a Empúries, i mira, quan llavors com que havia la tarda ja al carrer de les Botigues, amunt i avall.
Sí, com era costum.
Com era costum. La Rambla de l'escala.
Carrer de les Botigues, i ara de botigues no gaires, eh?
Bueno,
quasi haurem de dir el carrer dels Bancs.
Però allò, també, però llavors ho era, i tant.
Sí, sí. Hi havia alguna cafeteria o algun bar que tinguéssiu costum d'anar-hi, per exemple, a prendre alguna cosa?
Home,
o...
i tant, i tant, i tant, i
ja,
tant.
Parla'ns.
Aniríem de molt, almenys per mi, sincerament. I crec que per tots els que anàvem, molt romàntic, i precisament aquest programa ens hi fa pensar molt.
Sí?
Amb aquest, sí, sí, va? Sí. Sí, sí. Home, per aquella música que sempre poseu de...
Quina és aquesta música, va?
La fascinació.
Em penso que l'hem posat tres o quatre vegades, ja.
Tres o quatre vegades cada programa, vols dir?
No, no.
No?
No,
sí, home, sí, l'hem posat moltes vegades.
Vàries vegades, sí, però tres o quatre vegades.
Jo m'agrada molt i ho recordo molt, doncs, hi passava molt bones estones allà en aquella cafeteria.
On estava situada? Perquè, esclar, hem de dir en el que no sap,
mira,
que no és el Trevi d'ara, eh?
Tornem a ser en el carrer de los Caídos.
El carrer del Port.
Del Port, que quina botiga hi ha? L'Helena, no? Ara em penso que és.
La Maria Vilabrú.
O la Maria Vilabrú.
Que després del Trevi va haver-hi el Banc Comercial, no?
Sí, sí, allà Can Xiquet.
Can Xiquet.
Sí, sí, sí.
Allà hi havia el Trevi.
Hi havia el Trevi, que em penso que és del senyor Vilà, allò, no?
Sí, tinc entès que sí.
I
però qui ho portava?
El portava en Miquel Planes i la Beatriz, que llavors encara festejaven. I mira, i ens van casar, van continuar portant-ho. Però creu-me que era un raconet molt acollidor, si estava molt bé, no era res de bar, podríem dir, sinó que era una cafeteria, el que diríem una granja, una cosa d'aquestes així. I per passar el rato, creu-me que així estava bé, eh? Sí, sí. I en Miquel tenia molt bona vista...
I què feia quan entrava?
La gent, jo mateix, mira, quan entràvem jo amb la Roser, clar, quan ja festejàvem, doncs, quan et veia entrar, ja o acabava de tocar la música aquella, o no la tocava, i ja ens posava aquesta fascinació.
Ja posava fascinació.
Sabia que ens agradava, i no, i sempre ens la posava. Sí. Mantenia els clients.
Sí, sí.
En sabia.
Recordes de quan la televisió la varen col·locant aquí en el Trevi?
Sí, més o menys sí, però avui tampoc...
Perquè tinc entès que va ser un dels primers
sí, llocs de l'escala. Sí, un dels primers llocs que va haver, sí, 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 sí.
Em sembla que era una televisió petita.
Sí, home, i tant.
Que
i
des
tant.
De fora nosaltres érem petits, l'anàvem a veure, i quasi no veia res, però semblava que...
Qui semblava qui sap què, sí, sí.
Clar,
sí.
De fet, ho era, qui sap què,
home,
en aquells moments.
Home, la gran novetat.
Exacte. Recordes algun altre bar, cafeteria, que hi hagués, encara que no tinguessis costum d'anar-hi?
No, jo no hi tenia pas gaire costum d'anar-hi, perquè no n'era pas, però mira, esclar, hi havia a Pequín, a Can Panxo, a Can Trenta, no sé, però a la plaja em penso que n'hi havia algun altre, també.
Hi havia algun altre, potser. Sí, hi havia el bar, el Casablanca. O no sé, bueno, no sé si se'n deia el Casablanca. Llavors el portava en Serra.
Però això era més cap aquí, em penso.
Ara més cap aquí.
Sembla que era més cap aquí, podria ser, no sé.
Qui era la teva colla? O amb qui sortiu o...
A més de la...
De la Roser, exacte. Clar.
Mira, hi havia en Jesús Puig, que ja anaven amb la Maria, i ja anaven fent colla. I llavors també la que varen ser molt, molt companyes, diguéssim, amb la Roser eren la Teresa Vilabrú.
Ah, la Teresa Pujol.
Cesar Pujol, sí, bueno, esclar, sí. De Vilabrú, tant.
Ara sí.
Sí, sí, que llavors ja també ja començàvem a festejar amb en Joan, i mira, els que anàvem a fer les voltetes, que ens solíem trobar allà a casa seu, i mira, així vam anar començant.
A on va ser l'Emili?
A on vaig ser l'Emili?
Sí.
Doncs mira, primer de tot, a Barcelona, al Poble Gran.
Després?
I llavors em varen destinar al Port de la Selva.
I després?
I jo vaig fer mans i mànigues per venir a l'escala.
Ah, és que jo anava aquí.
Sí, sí.
Perquè
sí.
De Port de la Selva i de Barcelona no ens interessa.
I me'n vaig sortir, eh? Me'n sí? Vaig sortir, sí, sí, sí.
L'últim cap aquí, cap al Milà, la Clota?
Sí, 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 no al Milà, al Milà.
Al Milà.
Al Milà.
I quin mando recordes d'aquella època? Era
el capità aquell, en Damián.
Capità Damián.
Que em penso que llavors vivia aquí al Port d'en Perris, sembla. Sí.
Sí, vivia al Port d'en Perris.
Sí. Llavors, hi havia...
els pescadors, em sembla.
Ah, exacte, sí, sí.
Sí, jo també ho recordo.
Llavors hi havia l'Alférez, que era l'Antonio Martí.
Ah, l'Antonio Martí ja era aquí.
Sí, sí, que llavors també festejava.
A la Lola.
A la Lola, tant sí. Sí, sí. Llavors hi havia un tinent que estava... Quan hi ha un tia al càmping d'en Sunyer, aquí al Camí Ample.
Sí.
Estava un piset que hi havia allà sobre, em sembla que deia Pons, aquell xicot.
No el recordo bé.
Estava allà, sí, estava sí. Allà. I llavors també el que recordo molt era aquell, que penso que tothom el coneixia, el Sargento García.
I el Maestro Armero.
I el Maestro Armero.
Hi havia Maestro
sí,
Armero,
sí, home, sí.
Penso.
Era la parelleta que sempre anaven apujat un amb l'altre perquè, pobrets...
si no haguessin caigut.
Anaven en terra, però anaven en vela.
Recordes algun company que hagués fet l'Emili en tu, aquí al Milà?
Sí, home, mira, d'aquí al voltant n'hi havia molts, clar, tant se val, però aquí a l'escala hi havia en Francesc Puig, en Jesús, no, en Francesc Puig, en sí, ho dic bé,
sí, Francesc Puig. Sí, Francesc Titus.
Titus, sí. En Jesús Puig, també, de Vivera.
Parlant de... Abans hem parlat de la llet i ara de l'Emili no tenies pas la vaca?
No, la vaig pas tenir mai.
Perquè què era això de tenir la vaca?
Home, sí, allò...
Potser hi ha algú que no ho sap.
No, era tenir la vaca.
Era un enxufe que tenia.
Sí, ah, exactament, allò sí que era tenir la vaca, de veritat.
Jo recordo d'un que tenia la vaca i només baixava la llet i cap a casa.
Exactament, bueno, el que mantenia la vaca.
Sí.
Això vol dir que tenien la vaca a casa seva, l'alimentaven, al dematí trevien la llet, la portaven en el capità i feina feta fins demà.
Feina feta fins l'endemà.
Valia la pena tenir la vaca, eh?
Perquè vosaltres us hi viu de quedar-hi a la bateria o anàveu a dormir cada dia a casa?
Els si érem més a prop, n'hi havien que anaven a casa.
Ja us deixaven anar.
Però els si érem una mica més lluny, no. Llavors ja no.
Sí.
I saps què passava? Que aquí hi havia poca gent, llavors. I tots eren de la comarca.
Parlant del Milà i de les bateries, me sembla que m'havies explicat que te'n recordes de quan varen fer les bateries, no?
Sí, 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 jo havia anat a veure-ho. És clar, això havia de ser els anys 40 i una mica més, no sé,
sí.
Quan, no sé quins allò.
45, 46, pot ser, no ho sé.
Podria ser, no ho sé, no me'n recordo, jo era molt petitet, però me'n recordo que una vegada ho vam anar a veure quan ho feien, que era molt curiós, perquè és clar, llavors no hi havia la maquinària aquí ara.
Sí.
I recordo que a cada emplaçament de la bateria era buidat, diguéssim, era com un pou. Sobretot era roca, eh?
Mm.
I mira, i cop de barrinades i pala i pico, anàvem buidant.
Anar fent forat.
I llavors per comunicar, per túnel, llavors ho fèiem per sota. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, perquè per l'època aquesta...
Onde? Era una obra...
Havia de ser una feinada, una obra sí, faraònica,
sí, sí.
Ja.
I tant, i tant. Costava poques peles.
Llavors qui treballaven allà? Eren gent que havien vingut expressament.
Tot era gent de fora, sí, sí.
I em sembla que inclús alguna gent d'aquesta s'han quedat aquí a l'escala.
No sé, jo sé que no...
Sembla que alguna vegada he llegit a les entrevistes de l'escalenc, que algú, per exemple, que havia vingut a treballar això, llavors ja s'ha quedat aquí.
Jo el que coneixia una mica era l'encarregat d'allà, perquè justament vivia a casa dels meus parents, i per això el coneixia una mica, i per això hi vam anar a veure-ho.
Mm.
Però era curiós de veure-ho, de la manera que ho treballaven.
Sí, sí. A què es dedicaven a casa teva?
A casa meva, de pagès.
Pagès. Parlem, doncs, de pagès d'aquell temps. Tractors?
Ai, què dius, ara?
Ni somiar-ho.
Home, sí, home, llavors quan va venir el de l'arròs, sí, va començar...
No, parlem d'abans de l'arròs, doncs.
Però no.
Doncs què feien servir?
Mira, el cavall, l'euga, la mula i el matxo, i anar marxant. I prou, i prou, i tu, i l'arada, i amunt i avall.
Que després veniu a plaça a vendre, com s'ha acostumat.
Sí, sí, també havíem vingut bastant, sobretot l'estiu, hi havia verdures, melons, venies allà amb el carro, amb un carro de melons.
Això no ha canviat.
No, el melons,
no.
Vols dir?
No, sí, els melons, vull dir, els productes aquests, vull dir, no han canviat, això, no?
No,
el que passa és que potser si eren més bons o més ben cultivats...
Home, no eren de marca.
No eren de marca.
No hi havia etiqueta.
No hi havia etiqueta.
Però eren bons, sí, home.
Productes així d'aquests per les formigues o per... d'allò d'on havíeu pas
posat. No s'usava bastant, llavors, aquestes coses.
Tant es podia menjar.
Jo penso que ara...
amb pèl i tot.
Sí, i tant, i sense por. I tant, i tant.
Sí, sí. Bé, ja per acabar, parlem de la teva afició, de les sardanes.
Home.
Ballàveu sardanes, tocaven sardanes aquell temps, sí?
Sí, home.
Malgrat tot.
Per la festa major més cara,
A l'estiu no?
No, a l'estiu era diferent, home. Alguns diumenges i així, quan hi havia el Bisbal de l'Escala. Jo llavors tampoc, has dit la veritat, tampoc ni tenia l'afició que tinc ara,
Sí.
Perquè ara no sé si és... una afició...
o una dèria.
O una dèria, ja podria. Ja...
Hi havia alguna sardana prohibida, això sí, potser, no?
Llavors, home, la Santa Espina...
Santa Espina?
Ni en broma.
I si, per exemple, algú telefonava a Ràdio L'Escala, bé, llavors...
No, Ràdio Girona, per exemple.
Ràdio Girona, la demanaven, què deien?
Sí, home, deien que...
que no podien complaure perquè no és prohibida
per l'autoritat.
Però tothom sabia què volien dir.
Sí, sí.
No, no, no podien pas tocar. I llavors, quan van començar a tocar-la més tard. Però no cantada, eh? Cantada no, cantada va costar una mica, eh?
Sí, sí. Aplecs?
Aplecs, sí, sí, no? Ja n'hi havia, esclar, que ja n'hi començava a haver aquests més antics, diguéssim, esclar, a l'escala tant se val, no n'hi havia pas encara, i va tardar.
A l'escala em sembla que és el